Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Tornem a un format habitual avui parlant de bateries de Tesla, l'extradició d'Assange i la llibertat d'expressió per periodistes. També d'estafes piramidals amb bitcoins. Avui, en aquest programa 448, en companyia de Marc Alié i ple de Muppets. Hola, Marc Alié.
Hola, què tal? Escolta, m'heu fotut les banyes, eh? M'heu fotut les banyes. Sí, l'altre dia us ajunteu i foteu un podcasting quickie sobre les coses d'Apple. I el fotut és que sobre aquesta setmana, buscant temes com a bojos, perquè no hi havia tema, perquè us havíeu ventilat ja tot el tema de BS14.
Culpa del jefe, eh?
Sí, clar.
Sí, és clar, molt teníem, malament. Jo de cop i volta em llevo i veig... Mira, el món del podcasting... Jo no mossego la poma. Com que jo no mossego la poma? Sí. I jo què?
El món del podcasting... Marc,
el meu ego per terra.
Què dice usted?
És un món pervers, ja t'ho dic ara.
Molt traicioner.
Bon, primera, perquè el Marc i jo teníem ganes d'estar sols.
Sí.
Segons, ho publiquem...
Teníem ganes d'estar sols, però el Ludo d'aquell programa va ser el Tomàs.
Va ser jo, vaig fer de Ludo.
Es va dir que ha trobat la xarxa.
Puto micro, sense fer-me cas.
Sí, sí, tenia moltes ganes de fer de Ludo, de dir espanyoles, sí, aquestes coses
espanyoles.
Que... Això.
Viva el vino!
Vam parlar de coses i els que no tenen, alguns dels que no tenen ni tan sols productes d'Apple es van començar a treure conclusions absolutament errònies i equivocades, ja ho dic ara.
Bueno, a veure, jo crec que la gran notícia, la gran notícia és la gran cagada que ha fet Apple amb la interfície de les alarmes.
Bueno, parlem... Sí, és cert. Però parlem,
en Josep
parlem...
Ruano...
És a dir, la gent que s'ha posat el mòbil al color rosa, que ara ha sortit, o sigui, ara sembla... Ha marxat amb els widgets aquests, semblen els Android de fa 10 anys, que es posaven amb aquells temes de color rosa, amb Comic Sans i tota aquesta merda. Doncs ara això es poden posar amb
l'any. No hi haurà cap dia.
Ara us envio una captura.
No hi ha cap dia que pugui presentar la gent de cop i després ja enrotllar-nos.
Què dice usted?
Esperem uns segons.
Aquest era en Miquel Àngel Cabrera i fent cara de circumstàncies tenim en Raimon Lapuente. Què tal, Rai?
Hola, Raimon. No està.
Hola, guapíssim.
Estàs compilant. Doncs,
estic arreglant una cagada d'algú.
Està en subscribe.
Doncs de veritat... Teníem una interfície fantàstica d'alarma, que és aquesta que fas a última hora de la nit, que simplement gires les rodetes aquelles amb el ditet i te'n vas a dormir. I en canvi ara no, has de teclejar, has de posar números de forma digital i...
Bueno, de fet la rodeta està dins de... està dins dels... Si...
No pot
si fas
ser.
Scroll en els...
Muy mal, Apple. A mi també això em porta pel carreró de l'amargura.
Com? O sigui, si fas...
Sí, fas scroll.
Ah, però és molt petit, llavors.
És horrible, ho sé, és horrible.
És molt petit, allò has de... Oh, no, clar, pots moure tant amunt i avall com vulguis.
I si vols controlar la son...
Però no veus la rodeta.
I si vols controlar la son, pren absolutament el control del telèfon a partir de l'hora que dius que vols anar a dormir i no et deixa fer res, ni pipi. O sigui, no et deixa fer...
Per mi que se'ls ha plat l'Scott Forestal per allà.
Jo crec que hauria de tornar l'Scott Forestal.
No, a mi m'agrada molt més el Chris Federighi i amb el pelazo i les fotos amb en Rai fotent-se birres.
Home, clar, perquè ja que tenim un col·laborador de Mossega la Poma que se'n va de canyes amb el Chris Federighi, home, això s'ha d'aprofitar.
En el keynote no va parlar, però se'l va veure així de passada. Sí. Amb un d'aquells...
Una mica desmillorat, però...
Sí. Anava allà fent amb el pelazo per allà.
Va dir, estem amb una keynote, Rai, ara vinc. No, va dir això.
Tu vols aguantar el ritme, birres, amb en Rai, evidentment acabes desmillorat, és que és normal.
Hòstia. Tenia, la veritat és que aquell dia tenia una cara de... Aquesta gent no deuen dormir durant una setmana de laptop DC, no deuen dormir gens.
Home, el Tim Cook que es lleva a les 4.
Bueno, però la pregunta no és a quina hora et lleves, la pregunta és a quina hora te'n vas a dormir.
Bueno, però per llevar-te a les 4, hòstia... Per molt
no, clar, o sigui, ja ho vam tractar en un podcast amic que es diu Zeta Testers, vam treballar un llibre que es diu Why We Sleep, i bàsicament el que hi ha és que l'evidència en les estadístiques, ja no ciències, sinó estadístiques, hi ha una correlació, hi ha unes correlacions amb tot tipus de malalties i sobretot amb símptomes de l'envelliment prematur, amb el tema de no dormir, que és bestial. Sí, qui no dorm 7 hores o mínim o menys, ho té carregat.
Sort que ara l'Apple Watch ens salvarà tots amb el
sí, ens farà... L'Apple Watch, el guai és fotre... Jo el tinc el carrego al costat del raspall de dents elèctrics i tinc el carregador allà al costat i tinc el raspall de dents i l'Apple Watch.
Utilitat,
parlant de dormir, s'ha de dormir prou i s'ha de dormir bé. Les dues coses.
No oblidem, el Ronald Reagan deia sleep is for the weak i també ho deia la Margaret Thatcher i es van gloriaven de dormir 4 hores o menys. Tots dos van patir Alzheimer. Clar. El Ronald Reagan quan encara era president. Sí. Llavors, si això de no dormir...
Vale, doncs això, i qui us parla, en Tomàs Manzanares, amb una intro de 25 minuts, com és habitual, Tot això en aquest episodi 448 d'aquesta 14a temporada de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Vale. Saps el que passa, Magma? Ara pels... hem de trobar una manera de que continuem fent el que estem fent i que els oients ens puguin veure gravant el programa. Vale? Sí. Només veure.
Es gravem el programa.
Sí, perquè és divertit que ho puguin veure. Si
però allò estem parlant de vídeo o streaming?
Streaming.
Perquè vídeo ja ho havíem fet, això de
publicar
vídeo, no
mirava
ni el dato. Jo suposo que és l'streaming.
És l'streaming.
Bueno, però l'streaming es queda gravat com un vídeo.
Però no, perquè...
Escolta una cosa, perdona una cosa. Hi ha un problema aquí, llavors. La utilitat de l'streaming és si, per exemple, l'audiència, els que estan escoltant, tinguessin, per exemple, una sala de chat on poder estar fotent-li. El que passa que si estem rajant i també hem d'estar llegint el chat...
Hauria d'haver-hi un de nosaltres que fes llegidor de chat mentre rajem.
Dones voluntari que a tu t'agrada llegir el guió, et posem el xat al costat del guió.
Gràcies per formar part d'aquest col·lectiu tan gran humanament parlant, que com vas dir en el Cavalga el Cometa, formem part d'aquestes feines estúpides que no serveixen per res. Toma, segundo! Segundo!
Segon plugin.
Gràcies. Doncs, o sigui, m'ho has posat, tio, un passing shot.
Ho he parat.
Hauria quedat tan xulo, Vale, doncs això. Sí. Bueno, sí, puc llegir. A mi
jo crec que si això passés, el Mossega la Poma degeneraria tant, perquè no tindríem un moderador com el Tomàs.
Bueno, els programes que ho fan deixen com una sèrie de preguntes i després al final algú se les mira i les va portar.
Però i en ràdio també hi ha alguna persona que està atenta a això.
Tenim canal de YouTube de Mossega la Poma o és el
Yes.
Hi ha un canal de YouTube de Mossega la Poma, sí.
Et puc donar les credencials.
Streaming.
Pots fer una API, pots lligar el bot de Telegram contra el canal de YouTube i que automàticament pugi l'entrada de vídeo. Pots fer el que vulguis. Vale?
Sí.
Allà tu, com tu Swift UI. O sigui, dalt el que quieras. Bueno,
Fas streaming de pornografia infantil i aniran Tomàs a la presó.
Després, a la part de contacte, ja parlarem d'alguns suggeriments que t'afecten, Magma, dels oients. Vale, vinga, anem pel primer tema que m'ha semblat molt interessant. Bateries Tesla, perquè em sembla que és el Dia Mundial de la Bateria, o ha estat aquests dies, i bateries de diamants radioactius.
Sí, a veure, lo de les bateries Tesla sembla ser que l'Elon Musk presenta una evolució de la seva tecnologia de bateries. I
Elon
que diu
Musk
que...
està anat de la olla, ha sortit ja de mare, sembla...
Avui és el Dia Mundial sense cotxes,
Sembla la tordera quan va passar allò del Glòria. Està fora d'òrbita aquest tio, està super...
No, perquè cada vegada jo crec que s'ha creat un personatge i...
Li importa tot una autèntica... Li és igual tot.
Clar, però és que com
més... No ho dic
més...
en un to negatiu, Ho dic...
Sí, sua de tot. És com quan vas, per exemple, a la platja per les illes gregues i et veus algun natiu de per allà, que veus que es presenten amb xancletes, amb pantalons texans retallats, amb samarreta imperi, però que diguéssim que el forat de l'aixella arriba pràcticament per sota el cinturó, i amb un culleret d'aquests d'aurat com de ràper, i dius, els hi sua la polla, els és igual. I van amb un 850 amb la sogra i la criatura.
Els grecs, dius.
Sí, veus unes coses...
Jo encara t'hi diré una cosa. Això es pot veure a la part est de Grècia, quan toca amb Albània, ¿vale? Allà hi ha una illa que és l'illa dels poetes grecs, que és el mar Jònic. ¿Vale? Però si tu et sorprèn la pinta dels turistes grecs autèntics d'allà,
No, no, encara... no, els oriundos, no els turistes.
No, no, els oriundos,
que...
els oriundos, sí, sí. Encara fliparies més amb, els, amb la pinta dels turistes albanesos.
I ja, ja és borat, ja és,
és, ja borat, és borat. New level, tio, totalment. Bueno, vinga, ja bateries.
Bueno, doncs això, doncs, que no oblidem que l'Elon Musk el que passa és que també està amb aquesta pantomima, aquesta, que està fent ara el paper d'Elon Musk, i ja sembla deixar ell mateix, sinó que s'interpreta a si mateix, però és que clar, és que des que s'interpreta a si mateix em sembla que està quart o cinquè del món com a senyor amb més duros o amb més net worth, perquè hi ha gent que es dedica a
portar-ho. Si tingués la pasta de l'Elon Musk també em suaria tot la polla.
Et suaria tant, 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 tant la polla. És que...
Ja ara, però jo no
em faria... també dorm poc, eh?
Eh?
A l'Elon Musk també dorm poc.
Jo dormiria en l'avió privat.
No dorm.
I allà...
Sí, dorm a la fàbrica, a la fàbrica, ja ho he dit alguna vegada.
Ja. Bueno, sí. Bateries Tesla,
bueno, va. Doncs això, doncs el presenten una nova evolució tecnològica. De fet, l'altre dia no sé si va ser el Bill Gates que deia que la idea dels camions elèctrics era una estupidesa, doncs perquè el ratio de pes de la bateria amb capacitat, diguéssim, d'injecció de quilowatts i duració, doncs feia doncs, que d'alguna manera arribava a ser una mica el peix que es mossegava la cua, que estaves fent bateries per arrossegar pes de
sí,
bateries.
El que em sembla que no és tan tonteria o rocada és els camions amb hidrogen.
Exacte.
I la bateria pot estar també lligada aquí, eh? Compte,
no, no, però ja us ho he dit diverses vegades, o sigui, aquí a Europa la tecnologia que es desplega és el a Europa...
Amb trens, eh? Amb trens locals, eh? Amb trens
amb el que sigui, o sigui, hem de tenir, o sigui, és que al final som faves comptades. A Europa no tenim petroli, a Europa no tenim gas natural. El que sí que tenim és sol, doncs almenys aquí en el Mediterrani hi ha sol, i a França hi ha centrals nuclears, i hi ha llocs on tenen energia hidràulica i vent, i això és el que podem fer. I el que sí que passa és que amb energia, el problema que hi ha és que hi ha estimacions que en hores punta, diguem, hores punta de generació fotovoltaica, arribem a tindre preus negatius del quilowatt-hora. Ja. Les estimacions, si els desplegaments de plaques fotovoltaiques, ara que la cosa ha començat i ara estan anant molt a sac, a tota Europa, fins i tot a Espanya, ara que la llei del sol, diguéssim, ha canviat i ara ja sembla ser que ja la cosa a Europa ha posat per directrius que, escolta, que s'ha de permetre que es desplegui l'energia fotovoltaica.
S'ha de canviar ara que han acabat la seva vida útil.
Llavors ens anem en un escenari, sobretot, que quan siguin les 12 del migdia estigui, bueno, aquí, o les 2 de la tarda, en funció de l'hora solar que sigui, doncs quan estigui patant el sol més a sac, doncs potser el preu del quilowatt-hora tendirà de generació de quilowatt-hores tendirà a zero o fins i tot preus negatius, que és aquestes coses estranyes, com allò dels interessos negatius i aquest tipus de coses. I llavors, clar, en aquest cas és dir, si tenim un excedent d'energia en un moment determinat, aquest excedent d'energia es pot fer servir per convertir l'aigua en hidrogen i oxigen, i llavors aquest hidrogen el pots agafar i el pots distribuir a través de la xarxa de gasoductes, perquè ja tens una xarxa establerta per tota Europa
sí,
per poure gas.
Sí, però s'hauran de fer... L'hidrogen pot arribar a ser molt explosiu.
No, el gas butà també, company.
Sí, sí, no, el gas també. I, de fet, quan el que va ser gas ciutat es va convertir en el gas natural, ¿vale? Que això va ser a Barcelona en els anys 70, aquest cap de setmana a l'Enguàrdia de Catalunya Ràdio va publicar en el seu podcast la història d'una explosió que la van acusar a l'extrema dreta, perquè eren els anys 75 o 70... Encara no havia arribat la democràcia, però ja estava morint-se el pollo. I el tio que portava gas natural aquí, les companyies que lideraven gas natural, ja els hi va anar bé, perquè no va haver-hi un judici de fireta, ja els hi va anar bé que acusessin a l'extrema dreta, perquè va ser un tema de no aplicar correctament la tecnologia i no
tenir
un pla...
I les mesures de seguretat.
I les mesures, diguéssim...
Però en aquest cas, diguéssim que el tema de la capacitat de poder emmagatzemar i transmetre i transferir doncs, gas natural doncs, és una cosa que tenim ja controlada. De fet, el porten des de Sibèria i, evidentment, hi ha un problema geopolític amb la dependència. Això és amb el qual gas. És dir, moure's cap a això i fa 2 anys en el Saló de l'Automòbil o un any i mig en el Saló de l'Automòbil aquí a Barcelona ja estaven els de Hyundai que tenien un model d'hidrogen amb 750 km d'autonomia, que no sé si és malament, el problema estava que aquí a Catalunya només hi havia dos llocs on podies omplir d'hidrogen.
Jo crec que si solventes la generació i la fas abarcable a tothom, al final proveir de canals de distribució d'hidrogen no hauria de ser una cosa que ens portés tant de temps. En 2-3 anys ho tindríem resolt.
Potser més, però el que sembla ser és que hi ha els incentius i que es parla que a Espanya es veu que se n'està muntant una al nord de central de generació d'hidrogen i que sembla que és una de les coses que s'està d'allò. Fins i tot s'està parlant de que el que ara està venint d'Argèlia, que ve gas natural, i des que vingui hidrogen perquè allà en el Sàhara...
Al nord té sentit, perquè a part dels vehicles, allà tenen una xarxa ferroviària, tenen... Els ATSA, crec que es diuen, que és aquest transport d'autocars que podrien anar amb hidrogen, i dos, tenen una xarxa de trens de trens de via estreta, de trens aquests petits, tot al nord,
El que no s'ha de resoldre és el tema de que si un vehicle amb hidrogen xoqui, no peti. De fet, a veure, els cotxes amb hidrogen, hi ha dos tipus de cotxes amb hidrogen. Ara fa uns anys BMW havia agafat el motor de l'M5 i l'havia adaptat, havien fotut tot un tipus de recerca i canvis en el motor d'explosió de la BMW M5 i l'havien convertit en un motor que podia funcionar amb hidrogen com a combustible. El que va passar és que d'alguna manera els hi van dir, mira, això no ens interessa, doncs, perquè el tipus de dipòsit la manera d'emmagatzemar-ho fa que tinguis un dipòsit com una bombona de butano, però d'hidrogen, amb el qual vas amb una bomba i no interessa anar així. Mentre que les bateries d'hidrogen sembla ser que emmagatzemes l'hidrogen d'una manera no explosiva, vale? O en el pitjor dels casos tan explosiva com un telèfon Samsung, per entendre's. Però llavors és a dir, quan parlem d'hidrogen estem parlant de bateria d'hidrogen, una bateria que a partir de l'hidrogen es genera electricitat i llavors mous un powertrain com el que pots muntar doncs, en un Tesla o el que tens en qualsevol vehicle elèctric a l'ús.
Però tornem a les bateries Tesla, que encara no hem parlat de la notícia.
Bueno, encara no s'ha dit, és avui, després de gravar, igual que la setmana passada amb l'Apple, o sigui, l'Elon Musk fa una presentació amb els stakeholders de Tesla, amb la qual igual hi ha una pujada o una baixada de les accions avui, o sigui, si algú vol aprofitar d'allò, doncs és tard, ja ha passat, o sigui, ho podreu veure, però el que passa és això, doncs, que presentaran als accionistes doncs, una nova evolució tecnològica que sembla ser que és significativa i que aquesta evolució la ficarà en el Roadster, que és aquest la reedició del Tesla Roadster, que diu que té que ser el cotxe de fabricat en sèrie més ràpid punt, diu que volen que faci vol que faci de 1 a 100 en 1,7 segons, vale? És a dir que diguéssim que
més que la Fórmula 1.
No, els Fórmula 1 sembla que corren més. Sembla que els Fórmula 1 em sembla que van molt canyets. Però dic, cotxe, hi ha prototipos i coses que no es fan en sèrie. En aquest cas, cotxes més cotxe fabricat que puguis anar a comprar en un concessionari sense tindre que retocar-lo. De fet, em sembla que hi ha cotxes d'aquests que foten drag racing que són també absurds. I llavors el Tesla Semi, perquè és el camió, el que l'altre dia en Bill Gates deia, els camions amb les bateries tal com les tenim ara no funcionaran. I no hi haurà. I llavors l'altra notícia és una cosa que va enviar en Santiago Niño de Serra en el Twitter, i m'ho vaig mirar i em vaig mirar el vídeo i em va fer gràcia, però és una miqueta el que estàvem comentant abans de que cada vegada més hi ha renders i bullshit per internet explicant tecnologies que no d'allò, però em va fer gràcia, seria maco que existís, és una empresa d'aquestes de Silicon Valley que sí, que vaig mirar i està registrada com a empresa i que estan en rondes de finançament, i el que diuen que tenen és una tecnologia d'aquestes de nanotecnologia, que el que agafa són els residus nuclears de les centrals nuclears, aquelles coses que tiraven en el mar del nord i anaven els del Rainbow Warrior de Greenpeace amb les Zodiacs agafant els barrils aquests, doncs potser hauran d'anar-los a buscar aquests barrils, perquè resulta que amb aquesta tecnologia són capaços d'agafar el material radioactiu, dius que és un isòtop de del carboni determinat, i en uns isòtoms del carboni determinat que poden agafar i ficar-los a dintre d'uns diamants, d'uns nanodiamants, i aquests nanodiamants bloquegen la radiació, però el que fa aquest trasto és que emet electrons. Tens uns diamants que van a nanodiamants que van emetent electrons, i llavors això ho piques uns paquetets i ho pots ficar en bateries de portàtils, o ho pots ficar en bateries per cotxes, o ho pots ficar en bateries per cases. Amb la part interessant, això són bateries que no has de recarregar, o sigui, simplement és bateria la radioactivitat. Bateria, doncs, com a mínim en calcula, diuen 100 i pico anys, i tenen un vídeo molt maco en el que explica unes quantes fórmules d'això, doncs, de química, però que jo no tinc capacitat de dir si això és un bullshit o no. El que sí que és això, dic el mateix que deia el Niño Becerra, si això fos veritat, és un game changer total, perquè diguéssim, resolem el canvi climàtic en 2 dies, perquè és que, clar, si tens bateries... Digues, guapo.
Què podria anar malament?
What could possibly go wrong?
I la segona és, no hi havia una central nuclear, Marc, em sembla que això ho has dit tu, finançada per el senyor de Microsoft, que reciclava el material radioactiu fins a fer-lo inert?
Sí, això és un dels projectes que va presentar fa uns 5 o 6 anys en Bill Gates, que la Bill and Melinda Gates Foundation estaven invertint, però és una tecnologia que estan explorant, de crear una central nuclear que el que facin és cremar el residu nuclear i acabar-lo de cremar tot. Perquè el problema està que les centrals nuclears, diguéssim, dissenyades en els anys 50-60, és a dir, que estem parlant de centrals nuclears dissenyades fot 70 anys, no? Doncs el que fan és utilitzen els isòtops més radioactius i energètics, i quan això ja no n'hi ha prou com per moure, doncs genera un residu que encara és energètic. I és allò que diuen, això durarà 5.000 anys. Doncs no, collons, aprofitem això i fem que cremi fins al final. I hi ha molta recerca, o sigui, de fet, hi ha moltíssima recerca en aprofitar aquesta font d'energia, perquè, bàsicament, al final, si una cosa és radioactiva, vol dir que està emetent energia. El problema és si podem extreure aquesta energia de forma segura i no txernobiliana.
Vale.
Rai, en aquest cas, el que diuen és que el que fan és que fiquen el material radioactiu a dintre de microdiamants i no emeten radiació, amb la qual cosa no...
Ja.
Sí, no, és perillós per les persones, això ja era...
I clar, però a mi em sembla una miqueta màgic, però ja sabem que una tecnologia suficientment avançada sembla màgia.
Això són com les bateries de grafè de fa 10 anys, que deien que...
El grafè el que passa és que està sempre 5 anys a punt d'arribar al mercat.
Com l'autopilot.
Exacte. No, jo cada vegada crec que l'autopilot no tindrà un impacte significatiu. Perquè el problema de l'autopilot té un problema molt greu, i és que si una persona té que... O sigui, el que no pot ser, o sigui, una o dos, o és 100%, però 100%, és 100.0%, o no serveix. Perquè si un cotxe és el 99% o 99,9% i a un 0,01% de les vegades el pilot té que actuar, el problema és tant que la persona no tindrà la capacitat d'actuar. O sigui, a veure una cosa, no ho heu vist ara després del confinament, ara que la quantitat de gent que no conduïa mai, com que no volen agafar el transport públic, estan conduint, i es nota. I es nota, dius, però, que marxos.
Llavors, vaig al meu punt. És millor una persona o un robot que funcioni el 99,9% de les vegades?
El problema és que si el robot està... és que fixa-t'hi, si és un 99,9% de les vegades, tu suma les hores... Suma hores?
Sí, està
cada
clar.
Cada dia quants milions d'hores de transport conduït estem generant només a Barcelona? Si cada persona que condueix està conduint una mitja d'una hora...
Jo crec que és un tema
d'assignació... Els decimals has de ficar un 9 amb molts zeros al darrere perquè això no sigui significatiu.
Exacte. El problema, a més, està en que des d'un punt de vista de la responsabilitat legal, algú l'ha de tenir. Vale? I tot gira, tot el nostre sistema judicial i el sistema de responsabilitats i el dolo i pagar i assumir responsabilitats i les assegurances i tot. Ha de tenir un mecanisme, diguéssim, on les regles de joc siguin clares. Vale?
Els cotxes automàtics...
Com sigui, però així funciona el món, Rai.
Però,
si tu mates algú i et pillen, vas amb un judici. Sí. I a part d'indemnitzar la persona, també vas a la presó.
i l'assegurança. El problema és l'assegurança. Sí, llavors, al final, els cotxes automàtics el que funcionaran és en entorns controlats i absolutament regulats on no podran entrar conductors humans.
Com els trens.
Per exemple,
com els
polígons, trens, o carrils específics on no es puguin barrejar. El problema és tant que els humans... Però, per exemple, a la que surts dels polígons industrials, autopistes i coses específiques, doncs necessites humans perquè almenys estem a molts anys de tindre la infraestructura per poder generar les pistes d'autoxoques.
Sí, polígons no, que és on van a fer les pràctiques les autoescoles.
Exacte, perquè hi ha poc trànsit. Sí. Per tant, al final és dir, si tu tens, jo què sé, imagina que diguessis a la zona franca, doncs escolta, doncs només hi ha cotxes automàtics. Doncs per allà només hi ha cotxes automàtics. O una altra cosa que tu dius, no, és que quan tu entres en autopista, doncs automàticament treus les mans del volant i et pots començar doncs, a mirar porno en l'iPad. Doncs ja està. I condueix el cotxe i quan surtis de l'autopista, doncs el cotxe et torna al control. Però si la gent, els conductors, no conduïm, perdem l'habilitat. Llavors el que es pot fer és el que ja havien dit uns quants, de dir, anar introduint doncs, el major número d'ajudes possibles i que t'avisin si et surts del carril i que t'assistències a la frenada.
Exacte,
aquest tipus de coses. I com més coses, millor. Però al final has de donar el... No,
has de donar...
Una persona que porta un cotxe porta una arma i pot matar una persona i, per tant, ha de tindre la capacitat de fer-ho anar. No podem perdre'l d'allò.
Marc, com tenim coses que hem de parlar de la comunitat, el tema de l'Assange i la llibertat d'expressió és un tema llarg. Què et sembla si el movem a la segona part?
Sí.
I deixeu-me introduir un petit tema. No sé si l'he llegit aquests dies. Igual el Rai també està al cas. De la queixa que ha fet Facebook, més que queixa amenaça, que ha fet Facebook arrel d'un tema que ha sorgit a
Dublín,
a Irlanda, exacte, de que si han d'acabar traslladant, perquè era un tema, o sigui, sí, hi ha una cosa certa, fins ara moltes empreses que gestionaven dades d'europeus s'han beneficiat, entre cometes, no?, d'una legislació tova on deien, bueno, sí, però ho tenim allà, però ho tractem com si estigués aquí. ¿Vale?
I aleshores amb molt de carinyo, ho trobem amb el millor gust possible. Com deia aquell de...
Exacte, i això ha colat...
El millor gust possible.
Tomàs, això ha colat per no... Per
no... És que hi ha dues coses que s'estan composant a la vegada i es barregen. Una cosa és el que es parla d'aquí a Espanya, del que en diuen la tassa WhatsApp, que és de posar un impost, i de fet en Benjamí va dedicar un programa al tema, que sembla ser que és, diguéssim, que s'han donat compte doncs, que la gent està fent servir moltíssima missatgeria instantània ara amb el confinament i que estem agafant el costum.
Però això no va de la tassa WhatsApp,
exacte.
Això de Facebook.
Llavors, una cosa la tassa WhatsApp, que en principi afectarà WhatsApp, afectarà qui estigui fotent business, si estàs fent negoci. Per exemple, Telegram i Signal no tenen un model de negoci de moment que sapiguem, i per tant, com que són serveis gratuïts, no pagarien cap tipus de tassa, però el que sí que és veritat és que després hi ha l'altre tema, i és que a Irlanda han agafat i han dit, escolta tu, aquí hi ha moltíssimes empreses que estan treballant amb dades personals i segons la GDPR no se'n poden emportar aquestes dades sobre ciutadans europeus.
Hi havia una validació, havia un document, no sé explicar, una mena de certificació que deia, bueno, encara que la dada físicament la tinguem en els servidors que tenim a Carolina del Nord, vale? Allà estan tractades com si fos Europa,
No, sí, exacte. Però en el moment, però això ho composa, això ho juntes amb el que explicava l'Edward Snowden, que en parlarem després, però sí. Bàsicament el tema és quan el govern pescat... americà té plans espies per agafar qualsevol cosa que circula amunt i avall, és dir, tio...
No, quan s'ha rescat... Això era una documentació que començava a funcionar, vale? I quan la gent de la Unió Europea ha rescat, han investigat i han fet recerca i han contrastat amb el que diu la llei, diu no. Quan diem que les dades dels europeus romanen a Europa i són gestionades des d'aquí, vol dir això i han d'estar sotmeses a la normativa i han d'estar aquí. Vale?
És que, Tomàs,
per això Facebook ha dit, home, és que si jo no me les puc endur i no les puc explotar com a mi em surt dels pebrots, doncs no puc vendre publicitat.
Doncs com deia un que no sé qui era, si el David Martí, en Redordín, escolta, adéu i botifarra, tu. Adéu i botifarra. A mi el que fotin... O sigui, al final és dir, hi ha unes regles i com que són les regles s'han de complir. Hi ha dues coses aquí. Primera de tot, la GDPR té un problema molt gros. La GDPR té un problema molt gros i és el següent. Algú de vosaltres sap el que s'ha de fer per denunciar una empresa per no complir la GDPR?
No.
No, jo tampoc. Perquè la GDPR...
Algú s'hauria aplicat la GDPR a la seva web? Tampoc.
No, no, hi ha bastantes coses i, per exemple, a l'UPC hem tingut que mirar-nos-ho i tal, però d'entrada el que hi ha és que les sancions i les investigacions és d'alguna manera és una cosa que fa la Comissió Europea o alguna entitat de la Unió Europea d'ofici.
Les agències que gestionen dins de cada un dels països.
Però un no se'n pot anar a la comissaria o enviar a la comissaria de policia a denunciar algú per complir la GDPR, ni hi ha una oficina...
Jo crec que ho pots fer. Ho pots fer.
No hi és.
A veure...
Almenys m'ho explicava l'altre dia un expert sobre el tema. Per exemple, quan es va fer aquí la llei de protecció de dades, la LPD, doncs aquí sí que hi ha una cosa aquí a Espanya, que és l'Agència de Protecció de Datos, que tu pots anar-te'n allà a queixar. Una altra cosa que et fotin cas, però almenys saps on has d'anar. Vale? Però no, no hi ha... Llavors, la GDPR té que millorar-se amb la possibilitat d'això, de donar a la gent la capacitat de queixar-se i de denunciar, perquè si no estic convençut que hi ha quantitat de digital, activistes digitals que haguessin presentat tot tipus de denúncies contra una pila d'empreses, i no necessàriament Facebook. I no necessàriament Facebook. Després hi ha una altra cosa, també, i és que també s'ha de vigilar, perquè cert tipus de lleis el que fan... és que poden permetre posar barreres d'entrada a grans empreses. O sigui, per exemple, si tu per tractar tu ets una empresa i has de fer filigranes per tractar correctament la informació, doncs llavors el que passa és que les grans empreses que ja ho tenen gestionat doncs tenen un avantatge i tu tens un cost d'accés. Això, per exemple, és un dels motius per als quals no hi ha una competència de YouTube. Per què no hi ha un segon YouTube? Per què l'única competència que ha sortit seria el Twitch, que el que fa és fer streaming de partides de jocs?
Hi ha
doncs
el Vimeo,
per
però...
Però, però el Vimeo és contingut original. I el...
Hi ha l'estratègia de monetització, que ja és la...
No, però normalment el Vimeo és una font de contingut original d'alta qualitat. Eh? I el Twitch és contingut normalment streaming i gravacions de partides i coses d'aquest estil. Mentre que YouTube hi cap tot. I com que hi cap tot, YouTube va tindre que desenvolupar una cosa que es diu Content ID. El Content ID el que mira és que tu no estiguis fent servir una pel·lícula, estiguis projectant una pel·lícula o estiguis projectant música amb copyright. I el que fa és que el Content ID identifica això, avisa els autors i hi ha tots uns mecanismes posats. Però YouTube ha tingut 15 anys per poder anar desenvolupant totes aquestes tecnologies, tots els procediments i tindre els mecanismes perquè tota la gent es pugui queixar. Per tant, si jo i en Tomàs demà ens donen 1.000 milions de dòlars per muntar un servei de YouTube, no podem fer-ho a no ser que tinguem la nostra versió del Content ID. I no podem treure una competició de YouTube on la gent pugui penjar el mateix que YouTube.
Hi ha un altre tema addicional. Sí, hi ha un altre tema addicional en YouTube. YouTube, tot i que té una versió de pagament, YouTube, tu pots veure el que vulguis sense que calgui registre. ¿Vale?
Exacte.
I ara tenen un problema greu, perquè
els denunciaran...
Sí, exacte.
Un contingut està marcat com a major d'edat, t'has de logallar amb
la teva. Sí, el que passa és que el contingut marcat com a major d'edats, ¿vale?, no és immediat. D'acord?
Almenys quan tu puges el contingut t'ho pregunten si està fet per a menors i tu has de dir sí o no.
Ara tenen un problema.
Una altra cosa és que després detectin que has ficat contingut per major d'edats i no ho hagis dit i et fotin un strike com a creador del contingut.
Una altra cosa és que tu... Exacte. I ara tenen un problema, que és que certs continguts, tot i que estiguin o no marcats, no hi hauria d'accedir un menor, ¿vale?, i tu pots accedir a YouTube sense registre. Vale? I això és un tema que s'està estudiant perquè obligaran a YouTube a no difondre determinada informació si no poden assegurar que el que ho està veient és una persona més gran.
Adulta. Però això que us deia era només perquè tinguem en compte que quan es fan certes lleis sobre la societat d'informació hem de vigilar perquè hi ha algunes lleis que potser ens agraden molt perquè hem de resoldre una cosa que ens pica en un moment determinat, però el que podem és crear situacions de perpetuar certs tipus de monopolis, i això els hi va molt bé a certs tipus d'administració. És a dir, sí, tinc un monopoli, som amics...
Les famoses mil peles per la línia de fax, que no tenia,
cap
tecnologia ni cap esforç addicional que marcar-la com que es feia servir per fax.
Exacte. I ningú podia competir i ningú tenia una línia alternativa, amb la qual et trobes en una situació de monopoli. Però quan aquest monopoli és de l'Estat o d'una empresa de l'Estat o gairebé, encara, quan això és una cosa completament privada i fins i tot és una cosa de fora d'Europa, doncs aquí tenim un problema. Per molt que ens agradin els serveis que es presten, a mi m'agradaria que sortís competència potent contra coses com YouTube. I ara com ara, YouTube és un puto monopoli, no hi ha cap alternativa.
I és que tenir un ens encara és pitjor perquè és terrible.
Has de vigilar moltíssim.
Vigilar perquè no tens cap mecanisme expert que t'ajudi a fer-ho. Des de la pròpia companyia, des de Google.
I des del moment que, per exemple, la part d'infantil de Netflix, de cop i volta, els hi recomana La Casa de Papel als nens, dius, què passa aquí?
Sí, hi ha algú que no va bé. Vale, abans de passar a contacte, que volia dir això, i el tema de Sánchez, que quedaria per la segona part, Rai, podem explicar això de l'estafa piramidal emparant-se amb les bitcoins? Saps de què va? Tu que ets... El Raül segur que ens donaria també més informació, eh? Però ja fa temps que anem advertint... A veure, si vols donar-hi tu una mica més de detall, però explico. El tema del bitcoin és que pot tenir unes certes complexitats d'entendre des de com funciona, del mecanisme de funcionament, vale? Gràcies a això... Hi ha molta gent que s'ha confiat en empreses que teòricament diuen que inverteixen en bitcoins, que no saps ben bé què coi fan, però que al darrere el que hi ha realment és una estafa piramidal. ¿Vale? Pots explicar una
com
mica...
Com funciona, vols dir el tema, no com funciona internament, sinó el tema d'operar, no? Amb bitcoins.
Exacte. Vendre, comprar, tot això. Perquè són com una mena de moneders, que tu no pots acabar tocant, que inverteixen ells, que teòricament tu tens la disponibilitat al vespre, però no sabem si és veritat. Bueno, tota una sèrie d'històries i de paranoies que s'emparen amb dialèctica complexa de les bitcoins, que no hauria de ser així, ¿vale? I en el fons el que estan emmascarant és una estafa piramidal. De totes maneres, aquest cas que publica el diario.es amb el títol Estalla un presunto fraude Ponzi con Bitcoin capitaneado por el número 2 del Madoff español, según los propios datos hay más de 30.000 afectados. Aquest número 2 és Santiago Fuentes, administrador y único administrador y CEO de Arvistar. És una empresa amb seu a Tenerife que dirigeix aquesta persona i que el passat 12 de setembre va cancel·lar l'activitat del seu producte estrella que es deia Community Bot, que es dedicava, diguéssim, a gestionar pues això, una mena de moneders de Bitcoin o d'inversions dintre de Bitcoin.
Pel que jo he llegit, el que feien era el que es diu arbitratge.
Exacte. Sí, sí. Explica.
L'arbitratge és una cosa que existeix, ha existit, i segurament existirà. Inicialment, l'arbitratge era que tu compraves una acció a la borsa de Barcelona i la venies a la borsa de Madrid o a la borsa de Bilbao perquè aquestes accions estaven a diferent preu. Tota la informatització el que ha dut és a que això no existeixi. És a dir, si una acció està més barata a un lloc i ja directament ni et surt, s'iguala. Amb això, amb el bitcoin, no passa, com que els intercanvien diferents cases de canvi, diguem-ne, de bitcoin, o qualsevol tipus de criptomoneda a diferents països, i en molts casos la casuística de cada país permet que això passi. I perquè la traducció, diguem que normalment els tipus de canvi són de Bitcoin, o les grans són Bitcoin, Ethereum i Litecoin, d'aquestes tres a dòlar o d'euro, i després les altres. De forma que has de fer dos o tres salts per arribar segons quines monedes, i això pot provocar moltes fluctuacions, o que les fluctuacions tardin a arribar al lloc. I que, per tant, directament, cases de canvi tenen molta variabilitat, inclús...
Teòricament, aquest tipus d'empreses el que fan és... Val, jo marco un canvi, diguéssim, fixe, reconegut, t'ho abono amb aquest canvi que publico i jo recolzo, em menjo un risc, vale? Jo em menjo una part del risc, però la cobro perquè intento que la banca guanyi, és a dir, que el risc no mengi, sinó que tingui un benefici sobre l'aplicació d'aquest canvi quan et liquido la venda de tants bitcoins per dòlar, tants bitcoins per euros. Així, no, la cosa?
No ben bé. Una casa de canvi simplement diu quin és el canvi del bitcoin. Diguem que una casa de canvi no et ven els bitcoins ell, sinó que tu li compres una tercera persona. Ells només són un intermediari i et cobren un percentatge. El que estan fent aquestes estafes piramidals és dir, com que sabem que hi ha arbitratge, és a dir, com que donar les dues cases de canvi, el bitcoin pot tenir valors diferents, jo teòricament puc comprar bitcoin en un lloc, passar-lo a l'altra casa de canvi, vendre en aquest altre lloc i guanyar aquest percentatge.
Sí? Ah, vale. Estan fent els intermediaris en aquest tràfic, per entendre'ns, no?
Exacte. Les cases de canvi són simplement intermediaris. I com que aquest arbitratge, és a dir, que un mateix asset té dos valors diferents en dos cases de canvi diferents, teòricament és possible. A la pràctica, és més difícil. És a dir, en teoria és possible? Sí, en teoria és possible. A la pràctica, què passa? La casa de canvi 1 et cobra per dipositar, extreure, transferir o canviar monedes. La transferència pròpiament dita val diners i a l'altra casa de canvi et cobren per comprar, vendre o transferir. Amb la qual cosa, suposant que el teu algoritme pogués de forma efectiva comprovar dues cases de canvi i guanyar diners, hauries de tenir en compte aquests costos de transferència. I que la velocitat de transferència no és automàtica. És a dir, si tu transfereixes diners, és molt més ràpid que fer-ho amb un compte bancari actual, però segueix tardant minuts o hores, depenent de quina tecnologia estiguin fent servir. Aleshores, tot això és teòricament possible? Sí, és teòricament possible. Han desenvolupat realment aquest sistema? I aquests sistemes et donen un interès, em sembla que són del 15%, del 12% mensual o del 10% mensual?
A l'1% diari. Aquesta empresa...
A l'1% diari.
Per utilitzar aquest robot seu d'arbitratge de criptomonedes, vale? I tu posant allà diners, t'oferia... el client emetia en Arvistar, això és el que diu el diario.es, el client emetia en Arvistar sus bitcoins i esta li ofrecía rentabilidades del 1% diario.
Jo aquesta no la coneixia. Jo coneixia una que em sembla que et donava el 12 o el 10 al mes.
Mensual,
Segueix sent una barbaritat,
Sí, home, tant.
Estem parlant de que un índex normal actualment, que la bossa està bastant alta, la mitjana històrica mundial et dona entre el 8 i el 9% anual.
I ja flipes,
I el IBEX ha estat donant menys 40% aquest any, no sé quan dona. Fatal, vull dir. Quan et mous en rentabilitats de 7 o 8% o superiors, ojo el que estàs comprant a nivell de recomanació genèrica. I si la rentabilitat en comptes de ser anual és mensual o diària, llavors ja, hi ha un rètol vermell de neons que diu què collons estàs fotent. D'acord?
Sí. Estic d'acord amb tu. Bueno, vale, doncs res, era només per aclarir aquest punt. Aneu en compte amb les estafes piramidals, dic perquè ha estat de moda fins fa poc invertir en bitcoins, li arribava, ho vaig explicar, em sembla que ho vam estar parlant en privat amb en Raül, vale? Que li havia arribat a ma germana una gent que coneixia, uns metges que tenien diners, invertien en no sé què, els oferien rentabilitats, i quan vaig estar mirant o fent una mica de recerca a Google, te n'adones de que no hi ha duros a 4 pessetes, vale? I que l'esquema que seguia els vídeos que havien publicat i tota la publicitat estava molt lligada amb aquest tipus d'estafes piramidals, vale? Que aquesta és una, però se n'hi ha moltes d'aquest estil. I s'emparen en conceptes una mica complexes d'entendre, com és el tema de les blockchains i de les criptomonedes, per... Això sí, ofereixen un retorn immediat, una rentabilitat alta i testimonis de gent que poden assegurar que això passa. Però és que les estafes piramidals, al principi, hi ha gent que pot donar testimoni de que està guanyant diners. Però és una
rama. Una piramidal és això. Si no estàs a baix, al final, si tu et fiques en una piramidal i t'hi fiques aviat, pues vas pillant. Sí, el problema és que...
Quan es derrumba, pillen tots els que hi ha gent en aquell moment,
perquè quan hi ha una piramidal tu entres i tu entres, pagues el que sigui, que cobraran tots els que estan per sobre teu i comences a empastifar alguns que estan per sota teu i tu comences a cobrar. El problema són els últims que entren i que ja no te poden involucrar ningú més i que han pagat i que es queden pillant. És quan es trenca. Al final és sempre els que estan al principi amb una piramidal no tenen cap problema, el problema és quan es talla la cosa.
Quan es talla i estàs a baix quedes pillat, és el que...
Perquè en una piramidal la idea és que tu pagues en els que estan a dalt i cobres dels que estan per sota teu i del que tu cobres dels que estan per sota teu una part també els hi dones als de dalt. Llavors, clar, el problema és que hi ha tontos que entren i no arriben a cobrar a ningú i donen diners a fons perdut.
Es queden sempre com a fulles.
Exacte.
Val, doncs vist aquest tema, si us sembla, anem a la part de contacte molt ràpidament perquè tenim dos temes que volem comentar així en grup i ara saltem a la notícia, a la segona part, amb les notícies de la Sánchez. Avui tenim bastantes propostes però no tindrem truquis, crec. No sé si el Magma ens prepararà alguna sorpresa. Vinga.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs de la part de contacte dues coses. En Redordina ens va dir en el grup de Telegram, ens va fer una proposta de creació d'un nou bot, el Loro Magma. Comenta si podem fer un nou bot de Telegram similar al que ja funciona per generar propostes, mosseguis, on els oients i amics ens puguin proposar temes a tractar el programa.
Va bé, només hem d'inventar un hashtag i ja està.
I és copy-paste de codi.
Però això pot anar a les propostes mosseguis. Al final no, ho rebem nosaltres. No crec que calgui tot... la tan prim, però bueno.
Ludo, ho tenim tot tan automatitzat, tant, que arriba la proposta... Sí, està, el Magma ha fet una feina que te cagues, vale? Del guió que entra, que surt, que s'integra amb l'API de WordPress. Però no, va bé, tio, és bonito, és inteligente. Sí. Doncs, que està bé que hi hagi un canal pels suggeriments, diguéssim, de temes, diferent del canal que hi ha ara d'això una. I dos, necessitem un hashtag també diferent perquè vagi en aquest canal diferent que no sigui el de propostes, perquè si no ens tornarem micos per anar a treballar les coses d'un lloc a l'altre. Vale?
Bueno, això és, com tu has dit, copy-paste de codi, només de tenir un hashtag.
Bueno, com això ho ha dit el Redordín i ningú més, em sembla, si no recordo i perdoneu si algú ha dit alguna cosa i no he pres nota, no ha dit res, com és crear un canal i fer una miqueta de feina, que aixequeu la mà o digueu alguna cosa en el canal de Telegram aquells que vulgueu que sembli que això és interessant i mira, ho provem. ¿Vale? Segon suggeriment de l'oient, que ve d'Oscar Apple, que l'ha fet al grup de Telegram i, si no recordo malament, també a Twitter. Ara, el dia 23 d'aquest mes, hi ha una nova keynote de Samsung. No sé, perquè jo no segueixo Samsung.
Material explosiu?
No. I un nou mòbil.
Spyware.
I diu, i treu un tema que ja n'han tret abans alguns oients, de mossega l'Android. De fer una secció d'Android o de truquis Android o d'algo així.
Algú que es faci voluntari a participar, nosaltres li posem el micro amb tot el carinyo.
Sí,
si algú tan masoquista que vulgui fer aquestes coses...
que no hi ha cap problema per encabir un espai que parli d'Android aquí. El problema és que los presentes, i jo el primer, primer, no tinc Android, no n'he tingut mai, només li he regalat una a ma mare i no tinc intenció.
Però que no vinguin a l'estudi amb l'Android perquè,
no, per favor,
perquè
no.
La reglamentació de seguretat si exploten.
Bueno, broma a part.
L'únic que ho podria fer és el Raül.
No tinc cap intenció de tenir-ne aviat.
I no el penso tenir mai.
No, mai no, perquè mai no se sap. Perquè Apple pot tancar demà passat o igual com jo he confiat durant un temps en caixa d'enginyers i ara no hi confio i me'n vaig a un altre lloc. No, això no vol dir res. Però en el meu...
Estàs quedant sense banc per anar.
Mira, doncs, Rai, algun dia en parlaré.
Jo diria banc, ja, és un bon moment.
Tinc greus problemes per triar banc, saps? Tinc greus problemes. Perquè els que no són de l'IBEX, que no vull anar a cap de l'IBEX, són d'una altra cosa, els que són de l'altra cosa no m'han acabat de refiar.
Tinc un amic que m'ha parlat bé d'una que es diu Fiare.
És una banca ètica, però no estem...
Un mitjó. Un mitjó a sota el matalàs.
Així ja en parlarem potser amb un altre...
Que prohibiran l'efectiu.
No, exacte. Hòstia, tu...
Estem molt cardats.
Estic...
Ei, escolta, jo havia pensat, i si muntem una estafa piramidal en Bitcoin i ho fem servir com a banc nostre?
Fem una moneda de mossega la poma.
El mossegui.
Podem estafar els quants?
Però s'ha de dir mos si és de mossega la poma.
Bueno, doncs això, jo no sé el que estava dient. Això, que parlava de mossega l'Android. Insisteixo, jo no impulsaré això perquè no tinc Android ni tinc cap intenció de tenir-ne en un mig termini, d'acord?
Valga'ns Déu que parléssim d'alguna cosa que no sapiguéssim.
Això no passa mai en aquest programa.
Això no ha passat mai. Des d'aquesta raó no ha passat mai.
Si algú, fan de la cosa, s'anima, doncs, hòstia, que vingui i
fins igual... i tot podem fer un stream en directe i tot de la keynote.
Sí. Fem propostes, fem els truquis mosseguis d'iOS i els truquis mosseguis d'Android a continuació. I no hi ha cap problema. Però mojaros, coño, perquè no tenim ni flores. És que, a més, jo no sabria què explicar d'Android perquè és que no m'interessa. O sigui, el problema és que m'és igual.
Bueno.
Fet el statement.
Li podem dir a l'Òscar Apple que vingui.
Però és que l'Òscar, jo crec que l'Òscar Apple ens ho va comunicar perquè a ell li agrada una mica tot, vale? Però és d'Apple. Per això es diu Òscar Apple.
Ja, ja.
No diria Òscar Samson, que no és el cas. Vale? O Òscar Xustaca, no sé, però es diu Òscar Apple. En fi. Bueno. No sé què penseu vosaltres. Aquesta és la
meva opinió. Quina és la quinota de Samsung?
És la meva opinió contundent. Per això l'altre dia que el Benjamí, a veure, ens va agrair que féssim l'esforç i va estar comentant a Twitter. No vaig, la veritat és que he anat una mica de cul i no l'he pogut respondre. I contestava això de que la gent d'Android ja ho tenia des de fa temps. I a mi què més me da? Si no vull llevar un puto Android. No tinc cap
interès. Mira, també passa que de vegades hi ha algunes funcionalitats que no tenim en l'iOS i ens va bé que ens facin dentetes, escolta.
Que jo ho reconec, el Mac m'ho va dir, en moltes coses l'Android va més endavant amb molta flexibilitat, amb el tema de notificacions, amb el panell de control.
Mira,
jo ho reconec, no dic que no, perquè
mira, no, perquè no ho conec. Tomàs, però escolta, que una cosa.
No m'interessa.
Escolta una cosa, el que sí que és veritat és que estaria bé que, de la mateixa manera que en un PC tu hi pots instal·lar un PC, un Hackintosh, o hi pots instal·lar un Linux, o fins i tot un NetBCD o una altra porqueria, que hi hagués alguna alternativa lliure amb mòbils. I això no, d'això no n'hi ha.
Sí, sí.
Hi havia hagut algun intent, però no.
Alguna cosa, no? Si no recordo malament, hi havia un Firefox OS per mòbil.
Sí, hi havia un Firefox OS per mòbil, sí, però no ha tingut cames i no pots comprar un telèfon que pugui
això
ser.
Compro, perquè sempre he pensat que si algun dia abandono el món tancat i reprimidor del
Mac OS. Ara no és tancat, no heu vist la gent aprofitant els widgets que s'ha posat de l'iPhone de color rosa?
Amb Comic Sans i tot això.
Estava parlant jo de Mac OS. Dic que igual que com a alternativa a Mac OS existeix un Linux, vale? I bueno, doncs tens tot el control absolut de l'aparell i crec que aquesta fórmula m'agrada. Vale?
Sí, però jo com a PC personal no el vull.
Clar, és que és això.
Com a ordinador personal.
Carregament, routers, i em llegeixo la configuració, desxifro la configuració, em miro les paràmetres d'un router. O sigui, no m'importa fer això, però no tinc ganes de barallar-me amb un sistema operatiu d'un ordinador domèstic. Vull que m'ho donin fet. A l'iOS i al macOS. M'ho dona tot fet i jo ja a mi ja m'està bé.
No, perquè et passa una miqueta com a mi que ja te n'has afartat de ser administrador del teu PC i quan te sentes tens ganes de fer el que vas a fer i no tirar-te un dematí, vull arreglar l'ordenador.
Ni quiero Arduinos, ni quiero ninguna d'estas mierdas, compro todo.
Jo en els 80 agafava l'ordinador i dic, què vas a fer? Vaig a fer que funcioni.
No, que funcioni
i ja en tinc prou i ara no.
Per això compro les Philips Hue, perquè no he trobat res més cara a Amazon, perquè sé que quan l'enxufo, enxufo la bombeta de la puta terrassa, en el moment que l'endollo, es comunica amb el hub i em surt amb el...
Jo tinc uns interruptors a la paret que no fallen. Toco el botó, pum, s'engega la llum. Toco el botó, pum, s'empaga la llum. I ho has de provar,
Sí que deia l'altre dia un col·lega, és que valen 3 vegades més. Quantes hores hi destines tu? Perquè la meva hora val 90 pavos.
Això és una cosa que molts cops no es té en compte. Sí.
Ja està, aquí voy.
El temps que t'estàs...
No, i que jo destino i perdo molt de temps amb el tema dels routers. Jo ho reconec, sóc el primer que ho reconec, però perquè ho vull fer.
Exacte.
L'altre no ho vull fer. Vale? Dit això, anem a la segona part del programa i anem a parlar de l'Assange, que m'ha semblat molt interessant. O volies dir algun comentari més, Marc?
No, ja.
Doncs anem a la segona part. Què volies dir de l'Assange? Suposo que està lligat amb el tema de l'extradició.
Estem ja a la segona part.
A veure, la segona part no té falca. Aviam si us
ara ja esteu, o sigui, el pas, però allò és com una mica com un anticlímax. Vinga, anem a la segona part. Jo diria, a veure,
si voleu, podem posar falca a la segona part.
Inventem una falca de la segona, o cantem una cançó tots, o jo què sé, algo. Fiquem el carrilló en aquell de quan s'engega l'Apple. Bum! Estaria bé. Bueno, no, a veure, bàsicament hi ha hagut aquesta darrera setmana hi ha hagut dues coses. Primera, jo us recomanaria als que escolteu podcast en anglès, que escolteu el podcast d'en Joe Rogan, que va entrevistar de nou en el Edward Snowden. entrevistat en l'Edward Snowden perquè hi ha hagut un fallo judicial important en un tribunal d'apel·lació, és a dir, on hi havia diversos jutges que ja s'ho havien mirat, on han declarat doncs, que la gent de l'NSA estaven fent coses mal fetes i que no tenien dret a agafar i, agafar i espiar massivament sobre les metadades dels ciutadans nord-americans. Val? O sigui, perquè és anticonstitucional que els americans s'espiïn a ells mateixos. Que ens espirien a nosaltres, els hi sua la polla. Si això ho tingueu clar, o sigui, quan les dades vostres se'n vagin a servidors d'Estats Units, al vostre Facebook, i digueu, ai, pobret Facebook, que no els facin tenir els dades aquí, tingueu clar que quan passen per allà, passen per caixa i l'NSA ho troba. I llavors, doncs, bueno, doncs, el que sí que està, comença a haver-hi, està bastant clar, doncs, d'alguna manera, està havent-hi un canvi d'opinió pública, tot i que haver-hi una campanya màrqueting molt forta en contra del personatge de l'Assange, però ja comença a estar clar, doncs, que diguéssim que fins i tot en el món judicial, doncs, a dir que el Julian Assange va fer un whistleblowing de llibre que va denunciar que el govern estava fent una activitat doncs, inconstitucional i il·legal i, per tant, doncs, fins i tot comença a haver-hi veus als Estats Units per demanar-li a en Trump que perdoni, que li faci l'indult en l'Assange, perquè dic, perdó, en l'Edward Snowden i pugui tornar als Estats Units, i d'alguna manera doncs, per aprofitar el Cru com a capital polític i tal, qualsevol cosa possible.
Però això és una mica estrany, perquè justament ell, Snowden, teòricament va posar en risc, segons diguéssim, per les raons pel qual el govern americà el jutja.
Sí, aquesta és la propaganda.
Com la trenca? Perquè és una propaganda que lliga molt amb l'extrema dreta americana, que és la que recolza Trump.
No, aquesta sentència precisament el que diu és que l'acció de l'Snowden no va posar en risc ni va causar danys a cap operatiu. Zero. O sigui, la sentència ha dit que aquesta acció no va causar cap problema, el fet de que això es comuniqués. Vale? Si simplement és dir, aquí hi ha... Així és com el tema de l'Assange és una altra cosa, i podem anar després cap aquí, ninguna operació dels serveis secrets o no secrets americans van haver-hi conseqüències. Simplement el que va haver-hi és una exposició de que s'estaven fent coses que no s'havien de fer, i això ho diu la sentència. Llavors també hem de tenir en compte que la gent de l'extrema dreta americana és antigovern. O sigui, Estats Units són molt antigovern, són de jo tinc ganes de tenir la meva metralladora a la porta de casa.
Quan més de dretes, és clar, més...
Exacte, tant vas a la dreta, hi ha una tendència molt antigovern. Vale? Sí,
Hi ha una escena molt bona a The West Wing, que diu, els republicans són aquells que volen un gran exèrcit d'Estats Units, que hi hagi molts militars, però que mai surtin de casa.
Exacte.
I els demòcrates volen un exèrcit més petit, però que estigui a tot arreu donant pel sac.
Exacte, sí. Bueno, no oblidem... És que,
fora dels Estats Units.
Al final ens oblidem una miqueta també de la idea de la representació d'esquerra i dreta a tot el món. O sigui que al final l'esquerra el que vol és que hi hagi un estat fort i potent amb uns impostos alts perquè puguin fer una redistribució de la riquesa i d'aquesta manera poder ajudar en les classes menys afavorides, però evidentment això dona molt de poder en el govern i a més el que fa és burocratitzar-ho tot, mentre que la dreta el que fa és vol un govern molt petit i molt prim i que es fiqui el menys possible i doni el màxim llibertat d'oportunitats. I llavors els arguments de la dreta és dir, escolta, és que quan la gent té oportunitats la gent s'espavila i no necessita de ningú que els ajudi. Aquesta és la idea. Vale? Després hi ha en els arguments, el problema està que aquí a Espanya tenim l'esquerra, la dreta i la caspa. Llavors, sí. La caspa és una altra cosa.
Bueno, de dretes i caspa d'esquerres.
Caspa dretes i caspa d'esquerres i caspa serrasca. Però, en principi, quan estem parlant del món civilitzat, fora d'Espanya, on no es maten toros així per divertir-se i tal, doncs el que hi ha doncs, és això. La dreta i l'esquerra significa això. Llavors, clar, en principi, el denunciar l'Estat, si no han mort patriotes americans embolicats amb la bandera, doncs ja els està bé en els suporters del Trump i en Trump i està considerant-se això, tot i que l'Assange no està, dic el
Snowden.
l'Snowden no està sol·licitant-ho, eh? Diu, a veure què passarà, però no, amb ell el que està intentant és veure que això tingui un impacte, perquè el problema està en que, com deia l'altre dia el Corey Doctorow, algú li va dir, escolta...
On està l'Snowden ara mateix?
Sembla ser que està a Moscou, però... Sembla ser que està a Moscou, però no se sap exactament a on i quin barri, perquè
en lloc xulo,
cas que li caigui un missil o alguna cosa així, o que vagi algú amb una agulla de polònia 64 o alguna cosa així, li vagin a fotre. Vale? Aquest és el cas d'allò. Però, com deia l'altre dia el Corey Doctorow, el problema està que el que hi ha és com un joc de la gata i el ratolí, on tu agafes i es detecta que el govern està fent una cosa dolenta i llavors abandonen doncs el que estaven fent abans, el Prisma, l'Excel, totes aquelles coses que estan fotent, i el que es dediquen a fer és altres coses. I el que deia l'altre dia és que algú li va dir, diu, allò que feia, va denunciar l'Snowden ens anava molt bé i ho hem tindre que deixar de fer perquè ja no podem, però ara directament li demanem a Palantir i ja està. Directament li demanem a Palantir i tenim tot el que necessitem i ja no ho fa el govern de forma il·legal, que ho fot una empresa privada per la patilla.
Però ja els diners amb el que paguen això són diners dels contribuents o no?
Sí, evidentment ho paguen els diners. Aleshores... Sí, però són fondos reservados.
Ah.
Són els fondos reservados de l'Estat que no es poden auditar. Són allà, a veure, si aquí tenim clavegueres, allà tenen catacumbes i de tot, eh? O
sigui, vale, vist. I vols acabar aterrant amb el tema
i llavors,
de l'Assange?
Llavors, el tema està que, bueno, com sabem, el Julian Assange, després d'haver-se estat tancat a dintre de l'ambaixada d'Equador durant no sé quants anys...
Aquest home ha passat de totes, eh? Perquè l'han acusat d'haver violat a Suècia, si no recordo.
Sí, exacte. El primer motiu pel que es va tindre que refugiar és perquè li deien que era un violador, eh? I després ja van dir, no, directament, no, volem que ens el portin als Estats Units per les coses que ha fet, perquè al final es va veure que no havia violat.
Però com va acceptar l'extradició? O sigui, Com va acceptar Suècia, que teòricament... Bueno, en fi.
Bueno, a Suècia se'ls va presentar una denúncia.
Sí, sí, clar, si et presenta una denúncia...
A Suècia tenen una
due diligence
i algú fa una denúncia i aquest cas es va cursar i al final van dir, no, escolta, que la denúncia s'ha retirat, però a Suècia si una persona va una senyora i diu, escolta, jo aquest senyor, doncs m'ha dit jo, doncs cridem aquest senyor per jutjar-lo.
Anava una senyora amb la xapa de Trump...
Amb una xapa de qui sigui i d'això. Perquè llavors el que passa, llavors l'Assange va estar uns quants anys tancats a dintre de l'ambaixada d'Equador fins que Equador va canviar de color polític i li va dir, vostè ja pot marxar, que no tinc ganes d'aguantar-lo una mica més, i va tindre que lliurar-se a les autoritats de Londres. Tinguem en compte que, a veure, l'Assange va fer una... El problema és que l'Assange en aquest cas no és un whistleblower, no és una persona que denuncia una cosa que passa, sinó és un senyor que tenia una web o administrava una web que es diu Wikileaks, que el que es dediquen és a agafar i a publicar coses que els whistleblowers, la gent que estan observant que estan passant coses xungues en el món, pues els hi donen.
De qualsevol país, no específicament
d'Estats Units. De qualsevol país, no específicament d'Estats Units.
Recordem que Wikileaks va publicar els papers de Panamà, no? I altres moltes coses.
Els papers de Panamà i tot això. El problema està en que el Wikileaks, en un moment determinat, en l'any 2016, en la campanya electoral del 2016, va publicar coses que als demòcrates no els agradaven. O sigui, tot i que els republicans demanaven... O sigui, quan el Wikileaks es va fer un cas important, va ser perquè van agafar uns cables determinats sobre serveis d'espionatge i van publicar en cru... Una part de les coses que publicaven les van publicar a través de The Guardian i tot això, però va decidir a l'Assange en un moment determinat publicar coses a l'Obèstia sobre missions que estaven passant en aquell moment. I en aquest cas és com va dir, no, escolta, aquí que hem tingut problemes perquè hi ha gent que ha sigut capturada o podien haver estat capturats perquè de cop i volta aquesta informació s'ha publicat a Wikileaks. Però no oblidem, l'Assange no és un whistleblower, és una persona que té una web i publica, per tant és un publisher, és un periodista que publica. I llavors, en aquest cas, el que passa als Estats Units és que fins al 2016 els demòcrates doncs estan cantant les meravelles de l'Assange, doncs perquè lluita per la llibertat i d'alguna manera fa coses que afavoreixen a l'esquerra, perquè tot el que li ha arribat fins ara són coses, diguéssim, de tendències, diguéssim, del que estava fotent en Bush, etc, però arriba un moment que comença a fer a publicar coses doncs amb el que ha fet l'Obama o coses on la Hillary Clinton estava implicada. perquè la Clinton estava en l'administració Obama i les coses, mails de la Clinton i coses de la Clinton van sortir i llavors els demòcrates van dir no, l'Assange va per nosaltres i s'està ficant a dintre de les eleccions i amb la qual cosa l'Assange es queda sense cap tipus de suport popular als Estats Units, amb la qual cosa van molt a per ell. Però el problema en aquest cas és que estan jutjant per una, en sé que es diu l'Espionage Act, que bàsicament no et pots defensar, o sigui, tu pots anar allà, et diuen, vostè ha fet això, i tu pots dir sí, ho he fet o no, però no pots explicar ni per què ho he fet ni posar cap mena de context. És el mateix el que volen jutjar en l'Snowden si el cacen, i el problema que hi ha és que fins ara, quan per exemple es van sortir els papers del Watergate, hi havia el Garganta Profunda que no es va saber, o potser sí que s'ha sabut al final qui és, però els periodistes que van publicar els papers del Watergate no se'ls hi va dir res, eren periodistes. I com a periodistes no tenien que d'això. En aquest cas tenim una persona com és el Julian Assange que dedica, simplement el que fa és publica una informació que li ha arribat, no és qui fa pública la informació, sinó que republica una informació igual que jo retuitejant. O sigui, és
això.
O jo
publico, però Marc, a veure, un moment. Informació... El periodista és un professional, treballa per una empresa i tenen un codi deontològic i segueixen una sèrie de regles. No tothom pot fer de periodista publicant coses de tercers.
Un momentet.
I estan emparats per la cinquena...
Tomàs, a veure...
No, hi ha secrets que no poden revelar en determinat moment o coses de seguretat nacional.
Tu pots agafar i, per exemple, a l'Snowden sí que abans de publicar se'n va anar amb els del The Guardian i se'n van als del Washington Post i van anar per tota la informació perquè tot això no afectés a cap militar i ningú que pillés.
I validar les fonts, i etcètera, etcètera.
I l'Snowden va ser molt curós, ¿vale? D'acord, i està molt bé que ho sigui, però en aquest cas és dir, a veure, una cosa és que un senyor pot ser un bon periodista o un mal periodista. Si és un mal periodista, doncs tindrà el seu problema, però al final, és dir, el Benjamin Franklin, quan va muntar el seu diari, no estava afiliat en el Col·legi de Periodistes dels Estats Units, ell simplement tenia un diari i tenia el codi deontològic que ell tenia. I, de fet, l'Assange també té el seu codi deontològic. El que passa que és molt més libertarià doncs, que el que pugui haver-hi, per exemple, doncs, el que estigui afiliat en el Washington, els dels periodistes del New York Times o en Clark Kent i l'Lois Lane, no? Però al final és un periodista. O sigui, al final és dir, aquest senyor no és un whistleblower, no és un espia. No és un espia, no és una persona que treu informació d'una empresa o de l'Estat i la fa pública. És una persona que agafa una informació que li ha arribat i la posa a disposició de més públic. I per tant, en el moment en què... I per tant, el que està fent és simplement és redistribuir informació. Si van a per ell amb aquesta llei que fins ara pels espies o pels que els whistleblowers, doncs en aquest cas, qualsevol persona que redistribueix una informació que no agrada pot ser...
objecte del mateix tipus de pena. Sí,
I fixeu-vos, una persona que no sigui de nacionalitat americana, fora del sol americà, pot ser extraditat als Estats Units amb aquesta llei. És a dir, que si en senyor Tomàs Manzanares publica mossega la poma una cosa que no els hi agrada als senyors d'Estats Units, poden invocar això i poden demanar la seva extradició. Amb la qual cosa que estem anant aquí és... tornem a lo mateix de sempre quan estàvem parlant de la
llei. No poden, perquè jo parlaria amb el Sinner Boff.
És l'autocensura.
Jo parlaria amb el Sinner Boff, que viu a Carolina del Nord, i li diria, Sinner, hem de fer alguna cosa, perquè tu tens contactes amb els militars.
Vale? Sí.
I aquí això ho hem d'arreglar d'alguna manera. Vale?
Això sí, des de Guantánamo.
Des de Guantánamo.
Això l'explica. Això trucaràs en Sinner des de Guantánamo.
Podeu ser llamar al seu abogado. Sí,
jo vull llamar al Sinner.
Sinner, por favor, Sinner. Bueno, vale.
Jo aniria posant el Marc com a responsable de les dades de mossega la poma, sense que ell ho sàpiga.
De fet, ja ho és.
Ja ho soc, no?
Sí. Val, vist. Merci per aquesta explicació exhaustiva. Això també afecta Anglaterra, deies, per això, no?
Bueno, perquè clar, el que està fent l'extradició és Anglaterra.
Clar, per això mateix.
Val, o sigui, no s'està fent des d'un país de la Unió Europea. O sigui que en aquest cas sí que possiblement doncs, des d'aquí potser no ens enganxa tot aquest mal. Però és una mala peça al taler, perquè el problema és tant que per resoldre... És un d'aquests casos, és a dir, quan es vol aplicar la justícia per un cas concret, automàticament després hi ha unes altres implicacions. És com quan es va fer la llei de la patada a la porta o la llei antiterrorista, que després s'aplica a tot.
La llei de la patada a la porta, què era?
doncs una llei que van fotre que bàsicament permetia que la policia entrés a casa teva.
Sí, si sospitaven, no demostraven, sospitaven que s'estava cometent un acte il·lícit, podien esfondrar la porta de casa teva.
Exacte, però la sospita... Però,
clar, la sospita
és la idea és dir, no, primer un jutge té que dir, no, la policia vol entrar aquí, doncs que demani autorització. I avui en dia, collons, doncs, truca per ràdio, que hi hagi un jutge de guàrdia i que es miri la situació i digui sí o no. Però no, va dir, no, si la policia té indicis que d'això, li fot una patada a la porta i es fica a casa teva. Sí? Si ho fan com aquells que volien entrar a casa d'aquells de l'any passat.
O sigui, a Mallorca, no, era?
No, si uns de Tarragona que volien entrar i es van tirar mitja hora picant a la porta. Depèn...
Van acabar entrant.
Sí.
Hi ha
sí,
un
sí,
vídeo? Sí, ja el vaig veure.
Vale, acabem la part de notícies i anem a les propostes. Hi ha una notícia ràpida que no sé si la vols esmentar o la deixem per més endavant, Magma, que l'has posat tu, que és un article de Gembeta que parla del biaix racial a Twitter.
Sí, és només per si aquests dies heu vist a Twitter alguns tuits on ja surten dues cares d'algú blanc o d'un gos blanc i resulta que han titllat a Twitter de que el seu algoritme, quan penges una foto que no hi cap dins de la previsualització de la foto del tuit, si poses una foto molt llarga amb una cara d'un negre en un dels extrems i una cara d'un blanc, o fins i tot amb personatges dels Simpsons on un és negre i l'altre és groc, no? O fins i tot amb un gos, normalment surt la persona blanca, no? O el gos blanc, o... I m'ha resultat curiós doncs, que hi ha gent que diu que és per el somriure, hi ha altra gent que diu que és per un tema de color... Bueno, veurem aviam on acaba. Els de Twitter diuen que han de...
Sembla que sigui realment un visell.
Mira, jo crec que en el futur tots serem gilipolles i que el problema...
Ni blancs ni negres...
I el problema que està passant... Com? Jo crec que estem viant un estat de gilipolleria molt avançada i el que no pot ser és que s'atribueixi tot al masclisme o que s'atribueixi tot al racisme.
De fet,
de vegades hi ha coses que s'haurien d'atribuir a l'estupidesa.
Em sembla que és avui, a més, que GitHub ha tret allò de Master Slave, ara, per main.
Exacte, dir per favor.
Sí, us esteu passant, no? Però bueno.
Per favor, és dir... el llenguatge políticament correcte, aquest tipus de coses, ens estem passant. L'altre dia deien que...
Però aquí tenim les senyals de trànsit.
No, l'altre dia es veu que em va arribar una notícia que es veu que el Hume, el filòsof alemany Hume, doncs es veu que hi ha universitats als Estats Units que l'estan deixant d'estudiar perquè es veu que en alguns dels seus escrits doncs, deia que els homes i les dones de raça negra doncs, eren inferiors als blancs i com que va dir això... En context, en el segle XVIII, doncs ara és una persona censurada. És a dir, ens estem tornant bojos. Una mica de mesura...
Va sortir que els espanyols no són blancs.
Jo sóc rosa, ja ho he dit moltes vegades.
Va dir el New York Times? Va ser?
Sí, que hi va haver molts memes amb el Santiago
Abascal
plorant, no?
Jo sóc rosa. A mi rosa, ho sento.
Sí.
I en Tomàs té un to gamba, està un to gamba, tens
he estat a la platja i a la muntanya, pues.
Hi havia un rei que tenia el nas vermell i es deia Tomàs.
Molt bé, escolteu, anem cap a les propostes, us sembla que avui tenim unes quantes i a més endarrerides.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Val, doncs mira, la primera ens arriba d'en Benjamí Villoslada, que està molt interessant, és un FAQ.
Perdón?
Un document FAQ, de preguntes freqüents, científic, on un grup de científics i d'enginyers han publicat a Google Docs aquest FAQ que detalla, tallant força, sobre com protegir-se de la transmissió del Covid-19 via aerosols, que hi ha de cert... tenint en compte diferents paràmetres que s'hauria de poder fer, amb quins escenaris, amb quines circumstàncies. Jo ho trobo força interessant i està bé perquè és una cosa pública recollida, en principi, per gent que s'ho ha mirat, s'ho ha estudiat o és del camp, del RAM, i és obert, és públic, vull dir que la gent allà pot anar, suposo que entenc que afegint o públic, diguéssim, pel món científic, que pot afegir i treure coses. Segona, en Sinner Boff ens parla d'un documental que és sobre precisament la jutgessa de la Cort Suprema dels Estats Units que ha mort ara als 87 anys, aquesta, el passat divendres, si no recordo malament, que es diu Ruth Bader Ginsburg, RBG, com li diuen els americans, després d'anys d'una molt brillant carrera. I hi ha un documental a Netflix que en parla de la vida de la Ruth Bader Ginsburg. I no sé si tu vols, Magma, explicar les propostes que se'ns van quedar. Jo crec que no sé si són totes.
Però... és que, a veure, el
bot va funcionar, però no hi havia ningú que li fotés ni cas.
Exacte. Sí, jo era conscient, però ja se'm va oblidar. I, bueno, doncs, endarrerides de l'agost que les teníem por ahí, o de l'estiu, en Tàfol Nebot ens va recomanar a Filmin El Col·lapso, una sèrie.
És francesa i té un altre nom, si no recordo malament, però està molt bé, jo l'he vista, és interessant, sí. Hi ha més gent, també la va veure en...
De fet, la proposta deia doncs, que Enganyet, sí. Que la recomanava més fins i tot que la de Black Mirror, no? Em sembla que era. Un usuari que es diu Alpo56, una altra sèrie que és curiós, jo no m'ho he pogut mirar, però que es veu que és un podcast en format sèrie, molt ben editada, d'una història futurística de ciència-ficció que es diu Biotopia. Biotopia, perdó.
Biotopia. Molt bé.
I en Carlos Tarlux també una proposta que es va quedar por ahí en el limbo, a un perfil d'Instagram d'un col·leccionista de telèfons mòbils vells. Està curiós, en surt un que l'havia tingut el meu pare, que era un zapatòfono, que està molt guai, amb l'antena que s'obria i tot. Bueno, està bé.
No tenim més... Ah, no, perquè les propostes que jo tenia com a proposta són els suggeriments que hem estat xerrant en el moment de la part de contacte. Vale, Rai i Ludo, teniu alguna cosa com a proposta extra?
Doncs
m'ha agradat, Marc, aprofito ja una mica. M'ha agradat molt a l'últim Cavalga el Cometa, me l'he escoltat.
Avui no hem tingut cunya.
Bueno, l'he dit jo abans, doncs que parlava d'un autor que s'ha mort fa poc, no recordo malament, no sé quin perfil era, humanista o antropòleg.
El David Grohl era un antropòleg i és un dels senyors que estava, diguéssim, era un dels ideòlegs darrere del moviment Occupy Wall Street, aquests que van agafar, que diguéssim bàsicament que després aquí es va convertir en el moment del 15M, vale? I que bé, doncs era un anarquista canyero. I, bueno, doncs el Nicolás Taleb va recomanar, diguéssim, va fer com una eulogia sobre doncs, el coratge i la qualitat de la feina d'aquest home. Vaig triar un llibre aleatòriament d'ell, perquè em va cridar el tema, el títol, que és Bullshit Jobs. Em va cridar, evidentment, vaig dir això ho vull llegir. I em va, vaig al·lucinar molt. Vaig al·lucinar molt i vaig aprofitar doncs, que el llibre partia d'un assaig curt que ell havia fet per dir, mira, doncs, puc agafar, buscar aquell assaig curt, traduir-lo, aprofitar una miqueta el Google Translator i una miqueta d'edició i locutar-lo i fer alguna reflexió.
Exacte, és el que t'anava a dir, que m'agrada que Cavalga el Cometa pugui combinar doncs, episodis on més corals, on hi ha només una entrevista o hi ha més gent parlant d'un tema, a altres, com el de l'altre dia, que el tens molt... que parles tu sol, per tant, és un espai de mitja hora com a màxim, vale? Molt acotat, amb una idea desenvolupada que et dona... que com no hi ha soroll de conversa, perquè ho estàs explicant tot tu i ho tens tot treballat, a mi això m'agrada perquè em deixa, durant una bona estona, donant-li voltes al cap, vale? I pensant... crec que fas una feina de profit, que és, coi, has estudiat l'autor, has mirat la seva obra, n'has agafat estàs focalitzat en un llibre, te n'has anat a un lloc que és l'embrió d'allò que va explicar en el llibre i ho expliques als altres. Són hores de feina que tu has currat, l'has condensat i l'has reflexionat i la veritat és que no res, dir-te que m'ha agradat.
És que em va semblar que era un tema molt interessant, sobretot la reflexió aquesta de que cada vegada com menys utilitat real tenen les feines més mal pagades estan? La pregunta d'aquesta, si una feina es deixa de fer, qui et trobarà a faltar?
No, i aquest... ja falta una segona reflexió que em sembla molt, també molt interessant, i és perquè ja, jo crec que hi ha un desequilibri, vale? Feines que realment són importants, que realment són necessàries i que no podem prescindir, es paguen pitjor i popularment no es valoren.
Exacte.
Vale? I això sí que em dona de pensar, perquè si tornem a tenir crisis tipus Covid o similars que ens fan un sotrac i canvien una mica el mapa de convivència, el mapa de coses que fem i que necessitem i que no, o sigui, doncs ens podem trobar amb una sorpresa, vale? Que les feines que pensem que avui en dia tenen sortida o que seran el futur, doncs igual hi ha feines que ara no les estem veient aquí que seran radicalment necessàries i que hauran d'estar, òbviament, reconegudes i ben pagades.
A mi el llibre aquest em va fer explotar molt el cap. Em va fer explotar molt el cap perquè m'ha permès pensar, analitzar, tindre un nivell d'anàlisi diferent d'un problema que havíem parlat moltes vegades, que era el futur del treball, què passa amb l'automatització i aquest tipus de coses, què passa amb la classe mitja, on va parar. I llavors el problema és tant que, clar, és que estem en una situació molt bèstia de bullshit jobs. Quan l'altre dia, per exemple, hi havia una companya, alguna companya mestra, no sé qui, en quin sector, si està primària, secundària, està, però el que més m'agrada fer de mestre, fer de professor, és ser de professor.
Ah, sí, sí.
Jo li vaig dir sí. Clar, per què? Perquè quan has de fer de professor, doncs tens moltes, moltes, moltes altres coses que fer. I que serien com tasques bullshit, i llavors dius... Sí. Llavors, i el llibre fa... Jo recomanaria a la gent que li interessi el tema llegir el llibre, perquè fa una anàlisi molt profund, perquè a partir de treure l'assaig aquest, moltíssima gent va començar a escriure-li i va començar... Ell ha fet una anàlisi antropològic. Ell ha fet una anàlisi antropològic complet sobre el tema, i al final és dir, escolta, tenim un problema sistèmic.
Sí que és cert que hi ha un punt subjectiu, perquè ja diu que ell... Hi ha persones que poden pensar que la seva feina és bullshit i la mateixa feina vista per una altra persona la pot pensar que realment és molt necessària. No,
és exactament això. És a dir, ell, és les coses que ell diu explícitament. És a dir, no puc dir-li a ningú que la seva feina és bullshit. És quan una persona creu que el que està fent no és necessari. I el problema està que, clar... A mi m'ha passat, mi m'ha passat amb una feina al passat de dir, ups, no, això que estic fent no serveix per res. De dir, per què estic fent això? I és desesperant.
Hi ha un tema també que va més enllà, donant-li la volta. Imaginem-nos, i no ens costa gaire d'imaginar, imaginem-nos un món on ja no hi ha mercat de proximitat, on tenim èpoques o moments on tenim una mobilitat reduïda o continguda, com és el cas actual amb el tema de la pandèmia, i hi ha persones que es dediquen a portar-nos coses a casa.
Cert,
com els repartidors
però...
d'Amazon. Ja sé que es poden substituir per robots, Però, bueno, vull dir que aquesta feina és molt més valorable que el que s'està valorant avui en dia.
No, que deia que igual...
I és realment important, i coses interessants com, escolta, li doneu les gràcies al repartidor que us porta un paquet a casa? Coses així... És important. I després tenir el llibre contesta la pregunta aquesta de dir per què es dona aquest fenomen de que hi ha moltíssimes feines que en realitat no estan fent cap feina. I, bueno, no us faré cliffhangers en aquest cas, és dir...
Assessor.
Llegiu-vos el llibre. Llegiu-vos el llibre perquè val la pena. Realment val molt la pena. Ens ha desaparegut en Tomàs? Ens ha abandonat l'estrella de la mort?
Sí, ha semblat que marxava un moment.
Doncs escolta, allò és el que haurem de fer. Serà acomiadar el programa, com que en Tomàs es dedica a fer programa sense mi, doncs acomiadarem el programa sense ell. I fins la setmana que ve, mosseguis. Rai, moltes gràcies per venir. Magma, el pil del canyó, i no feu més programes sense mi, tios. Ara no em foteu demà passat un programa de bateries de Tesla sense mi,
Vinga,
fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.